Doncs la ruta que us proposem aquesta nit, Àlex, no és gaire fàcil, perquè avui no ens conformarem a recórrer una sola ciutat. Avui no cal patir pel calçat, perquè heu d'estar preparats per fer molts, moltíssims quilòmetres, però amb la imaginació. A veure, cal posar-se en situació, però si teniu la ment clara, descansada i el vostre cos en sintonia amb els cinc elements de la Mare Terra, serà més fàcil trepitjar de nord a sud un dels països més grans de la Terra.
¿Su primera visita a la India, señorita Cueste?
Mi primera salida de Inglaterra.
La envidio. Nuevos horizontes.
Però com no serà fàcil que tots els oients de la finestra estiguem en la mateixa sintonia de benestar entre cos, ment i esperit, ja us dic ara que val la pena començar el nostre recorregut cinematogràfic per una de les províncies més boniques i exemplars d'aquesta terra, que entre moltes altres coses és coneguda per haver vist néixer una de les ciències o tècniques de sanació més antigues del món.
Yo odio los misterios.
Como todo inglés.
A mí me gustan los misterios, pero no la confusión.
Yo creo que misterio no es un sinónimo de confusión. El doctor Aziz y yo sabemos que India es confusión.
Así es.
Repetirem aquell clàssic que diu que l'Índia és el país amb més producció cinematogràfica del món. Ja parlarem de Bollywood en el seu moment, però el que queda clar és que els paisatges, monuments, natura i gent de l'Índia també ha estat com un dels més retratats del cinematògraf d'Occident. Si ara fa un moment citàvem un parell de documentals de producció més o menys recent, no podem oblidar els clàssics. Penseu que durant els 50, després de la independència del país, hi va haver molts directors interessats en els misteris i l'espiritualitat de l'Índia. D'aquesta manera, tres dels millors directors europeus van localitzar per primer cop en aquest país, deixant un testimoni realment impactant per l'època. Jean Renoir va fer El riu al costat del llegendari Ganges. Rossellini va rodar L'Índia el 1959 mentre es casava amb la seva ajudant allà, Sonali Dasgupta. I Louis Malle va fer un retrat excel·lent de la ciutat de Calcuta, titulat així mateix, Calcuta, gairebé sense veu ni diàlegs, que amb el temps, sens dubte, s'ha convertit en una obra mestra.
Cuando desespero, recuerdo que a lo largo de la historia siempre han triunfado la verdad y el amor. Ha habido tiranos y asesinos. Por un momento pueden parecer invencibles, pero al final siempre caen. Tenedlo presente.
Tanmateix, si parlem de cinema de ficció en majúscula situat a l'Índia, hi ha unes quantes produccions d'aquelles impossibles d'obviar. Sens dubte, el biopic Gandhi, d'en Richard Attenborough, seria una de les més recordades del gran públic i alhora, com s'escau a tota superproducció, una de les que compta amb un nombre de localitzacions més espectaculars. L'Índia de Gandhi era l'Índia dels palaus on negociava amb els rics i de les multituds de pobres que duraven el seu mètode de la no violència per aconseguir l'independència. Aquell país de contrast que deia abans que va des del Palau Aga Khan, de Nagar Road, a la ciutat de Pune, a la cèlebre porta de l'Índia de Delhi, on van aplegar milers d'extres per rodar escenes del funeral. Cases famoses com la Hyderabad House, residència del general Samud, o la Birla House, on van assassinar Gandhi, les dues a Nova Delhi, com llocs tan emblemàtics fins i tot per la història del país de l'estil de Amritsar, ciutat sagrada del Sikh, a la província del Punjab, on es troba l'històric Haryanwala Bagh, el palau, avui monument nacional, des d'on l'any 1919 el general Deer va disparar contra civils organitzant la massacre que va significar el primer pas cap a l'alliberament de l'ocupació anglesa. Una altra pel·lícula ideal, però, per visionar abans de començar un viatge per la terra de Mahatma Gandhi és, sens dubte, Passatge a l'Índia, d'en David Lean, el poeta del cinema que més exòtiques aventures ens ha proporcionat als seguidors d'un gènere èpic i encara més viatger. La bellesa de la seva protagonista, Judy Davis, una anglesa de tradició victoriana, fascinada per la llum d'un país castigat pel sol i enamorada de la riquesa d'esperit de la gent més humil, va contribuir a impregnar el film de Lynn d'una pàtina insòlita que ens va deixar en herència imatges sublims de Bombai, des de la porta de l'Índia, tocada a mar, al costat dels molls de Sassoon, com els mercats de la ciutat, l'estació Victòria, que mostra el record d'un passat gloriós com gran part de la ciutat, o una mica més lluny, a uns 800 quilòmetres a l'est, el Bangalore Palace de la capital de Karnataka, construït el 1887, al més pur estil europeu, i, evidentment, a les famoses coves de la muntanya de Malabar, a les afores de Bombai, on la protagonista, que es mor de ganes de besar el seu amor prohibit, el metge indi interpretat per Víctor Banerjee, esclata en un atac víctima de tanta repressió. Evidentment, però, si fem referència a les Seven Wonders recentment indexades de nou, en el nostre trajecte d'avui no hi pot faltar el Palau del Taj Mahal a Agra, que fora de pel·lícules tan exhibicionistes com En busca del paraíso, mostra per excel·lència del megashow cinematogràfic del Cinerama, on també apareix Trinalga, la Venècia Índia, a banda del James Bond de torn, en aquesta icona del país, encara que sembli impossible, mai no s'hi ha rodat gran cosa fora de documentals. En el cas d'Octopussy hi té una presència honorífica, al costat d'altres joies arquitectòniques menors, però no menys sumptuoses, com l'hotel City Palace d'Udaipur, al Rajasthan, o el Lake Palace, que té una situació de luxe al costat del llac de Picola, també a Udaipur. D'altra banda, films també dignes de la nostra atenció són les primeres produccions d'en James Ivory, Bombay Talkie i Oriente Occidente, que ben bé valen una nova repassada. També cal esmentar La ciutat de l'alegria, on Roland Joffé i els protagonistes d'aquesta història encomanen les ganes d'impregnar-se en el caos de la Gran Calcuta, igual com Mira Nair ens va permetre endinsar-nos en la realitat no tan amable dels suburbis de Salam Bombay, o Water, de Deepa Mehta, que, tot i que es va haver de rodar a Colombo, Sri Lanka, per raons polítiques, va permetre explicar al món la problemàtica de les vídues repudiades, un dels problemes socials que encara avui existeixen en aquest país ple de tradicions i contradiccions. Però no només del passat viu la Índia. Evidentment, les llegendes dels textos sagrats o els grans relats dels escriptors de l'època victoriana, com el Llibre de la Selva, d'en Rudyard Kipling, han donat també per fer múltiples adaptacions plenes de colors. Sobretot pel que fa al cinema de Hollywood dels 50, com la versió d'en Sabu o la més divertida de Disney amb cançons dels germans Sherman, avui recordades per tots. Però si es tracta de posar un punt i final ben musical al nostre recorregut per la Índia, no hi ha dubte que cal posar un toc de Bollywood, sense oblidar la cita obligada a La boda del monzón, la pel·lícula de més èxit de Mira Nair, que va utilitzar molt prudentment la tècnica del cinema musical del seu país per escenificar una tendra i típica història d'amor situada a Nova Delhi i més concretament a la vila de Chatmani Chowk, a la part de la vella Delhi, on tenen lloc les remullades noces. Així doncs, ben amarats per les intenses pluges del monzó, acabem amb un altre número musical de tradició Bollywood, també ben empapat per l'aigua de les fonts que van aparèixer en escena en ple cor del West End, el musical Bombay Dreams, produït per Andrew Lloyd Webber i amb partitura del gran compositor indi A.R. Rahman. Un excel·lent espectacle per acomiadar-nos fins demà, i amb el que aprofitem per recordar-vos que ja hi ha les entrades a la venda del Bollywood The Show, que es podrà veure a Barcelona entre el 26 de febrer i el 23 de març de l'any que ve. Com dirien a l'Índia, xukriya, gràcies, i no oblideu tenir la maleta a punt per continuar la nostra ruta cinematogràfica de la finestra. Fins demà. So your face and the damage was done. You weaved a spell that took me over. A thunderbolt right out of the sun. A lotus scented supernova. Catch the rhythm, jump to the beat. The nights are warm and my words are tender. Sweet surrender. Shaka laka.
Mille que Jana.